Les 12 del migdia. Arribat aquest moment, contemplem Maria, la mare del ressuscitat.
Ràdio Estel. Informatius.
Són les 12. Bon dia. Us informa Júlia Julbe. La consellera de Feminismes, Tània Verge, ha convocat i de manera urgent el grup d'anàlisi de feminicidis i anuncia també la creació d'un grup d'expertes independents per prevenir la violència vicària. Tot plegat, després de conèixer la mort violenta d'una dona i els seus fills menors d'edat al Prat del Llobregat. Els Mossos d'Esquadra treballen amb la hipòtesi que el pare s'hauria suïcidat i que aquest sigui l'autor dels fets. Una conjectura que de fet pren força perquè s'ha localitzat una carta de comiat de l'home, un succés que precisament té lloc una setmana després que un altre home matés el seu fill a Bellcaire d'Empordà en un nou cas de violència vicària.
Convocarem també, crearem un grup d'expertes independents que contribueixin a la identificació de quines són les millores que es poden fer en les eines de valoració de risc, en tot allò que té a veure amb els sistemes de protecció, entendre el fenomen, especialment en l'àmbit de la violència vicària, de l'assassinat de les criatures.
Verge lamenta que les xifres de violència masclista són intolerables i que no s'haurien de normalitzar. La consellera de Feminismes i Igualtat ha tornat a fer una crida a la població per erradicar aquest tipus de violències. Més qüestions al Congrés dels Diputats. El Partit Popular donarà suport al govern espanyol a la seva decisió de reconèixer l'estat de Palestina. El líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, ha traslladat públicament el seu suport al president Pedro Sánchez amb la solució dels dos estats per resoldre aquest conflicte. Això sí, li ha posat com a condició que reuneixi primer el suport d'una majoria de països en pes i que la decisió sigui el resultat, per tant, d'un procés de negociació.
Lo más urgente es el alto al fuego, la liberación de rehenes, la ayuda humanitaria y evitar una escalada. Por tanto, apoyamos la solución de los dos estados y añado, el cómo y el cuándo es clave para contribuir a una solución permanente.
Feijóo s'ha pronunciat així dies després que l'expresident del govern espanyol, José María Aznar, es mostrés contrari a la solució dels dos estats i la qualifiqués d'absurda. Malgrat el posicionament d'Aznar, el Partit Popular ja apostava per aquesta via l'últim programa electoral i el 2014 va fer una declaració en aquest sentit al mateix Congrés dels Diputats. I tornant a casa nostra, nou dotacions dels bombers treballen aquesta hora a l'extinció d'un incendi en una zona d'emmagatzematge de ferros en una nau industrial situada a Brera. Els bombers han rebut l'avís al voltant de les 10 d'aquest matí. No hi ha ferit, segons les primeres informacions. Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat també efectius dels Mossos i de la policia local. I en clau de successos, els Mossos han detingut un home relacionat amb el tiroteig d'ara fa 10 dies a Sant Adrià del Besòs. Els agents van rebre l'avís que hi havia una persona ferida per arma de foc. Una dona va ser atesa a l'hospital per aquestes ferides a la cava. Fruit de la investigació, la policia ha identificat una persona relacionada amb aquesta agressió i se l'ha detingut. És un home de 24 anys que ja està traslladat a dependències policials. Ara són les 12:04, moment, per tant, per fer un cop d'ull a l'actualitat esportiva d'aquest dimecres. Comencem parlant del Paris Saint-Germain, que acaba de publicar la seva llista de jugadors convocats per al partit d'aquesta nit contra el Barça, corresponent als quarts de final de la Champions. L'entrenador del PSG, Luis Enrique, no podrà comptar ni amb Mikiele ni amb Kimpembe, que estan lesionats. Tampoc podrà jugar Kraft, que en aquest cas està sancionat. Per tant, l'entrenador tindrà dificultats per trobar un jugador que ocupi avui a lateral dret. Encara sobre aquest partit, aquesta matinada un grup d'aficionats del Paris Saint-Germain ha atacat amb petards l'hotel on dormien els jugadors blaugranes. Cap a les 4 de la matinada ha sonat un fort carrusel de petards amb l'objectiu de despertar els futbolistes. terroristes. I encara un apunt més, perquè el Joventut de Badalona ha presentat aquest matí a Dani Miret com a nou entrenador del primer equip. El tècnic que agafa les regnes de l'equip després de la destitució el dilluns de Carles Duran ha signat un contracte amb la penya per ocupar la banqueta fins al juny del 2026. El nou entrenador del Joventut, nascut a Badalona l'any 1985, compta amb una trajectòria molt consolidada a les categories inferiors, tant de la penya com també de la selecció espanyola. Això és tot per ara. Més informació d'aquí una hora, serà el punt de la una del migdia. Recordin que sempre poden seguir connectats a les xarxes socials i web de Ràdio Estel, on hi trobaran tota l'actualitat també informativa. Fins la una els deixem amb Joan Trias, com sempre, i tot l'equip de la caravana.
Ràdio Estel. Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món. Una proposta única i nova les 24 hores del dia. L'actualitat de l'Església, el diàleg interreligiós, la vida pastoral, la litúrgia, precària i reflexió, emissions històriques, música i moltes altres realitats. Tot a Ànima Estel, des de l'aplicació Ràdio Estel oficial o des de radioestel.cat. Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món.
Saps què fer per mantenir el volum dels cabells? Introdueix Capilmar Càpsules i loció anticaiguda a la teva rutina. Nodreix intensament el fol·licle pilós, afavorint la reparació capilar. Capilmar repara els teus cabells des de l'arrel i els revitalitza, recuperant així la fermesa i la brillantor. Demana Capilmar de Laboratoris Marnis a Herbolaris, Farmàcies i Parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
Ràdio Estel, Barcelona, 106.6.
Carretera i Manta, amb Diego Gómez.
Set minuts que passen de les 12 del migdia. Diego Gómez, què tal?
Què tal, Joan, com estàs?
Que quina meravella de música que hem gaudit amb Laura Capdevila en aquest estudi, eh?
Jo he arribat quan estava allà quasi finalitzant. No he pogut gaudir del tot.
Deixa'm aprofitar això. Després te'n vas. www.radiostel.cat, Ràdio a la Carta, i allà ho recuperes.
Ah, amb el podcast.
La veritat que val molt la pena.
Amb el podcast
sí,
ho recupero,
sí,
clar.
Sí, evidentment.
Perfecte,
evidentment.
Llavors ja acabaré d'escoltar.
Mira, escolta això.
Se m'oblida tota la llum que tens a dintre.
Aquest era el directe, eh? Una barbaritat que sona a disc, el directe. És brutal, és brutal. Escolta, Diego, va, a lo tuyo.
És que jo de música vaig una mica perdut, eh? No, però que no, que sí, que no.
Si fos,
valoro, no, en
si
sèrio,
fos només en la música...
Ara acabo d'escoltar i per ser veu en directe...
No, és una meravella.
És una meravella, sí.
Sí, és així.
Efectivament.
Avui ens venies a portar una ruta.
És una ruta, sí. És un clàssic entre els clàssics d'una de rutes que n'hi ha a Catalunya. No?
Jo que estic la... per dir-te que és, per mi, eh, la millor ruta que existeix a Catalunya.
Ep.
Sí.
Però tu sí. Què l'has fet? Caminant, en
cotxe,
a cavall?
En cotxe.
Però què? Però
com llavors, a cavall?
Es pot fer a cavall.
Tardes, eh?
Bueno, pots fer-me a cavall.
Pobre cavall.
De fet, està... Mira, ja en parlem. La ruta del Cister.
Sí.
Clar, aquesta ruta està plantejada per diferents variants. Es pot fer en BTT, es pot fer en cotxe,
sí. Es
pot fer caminant... O sigui, està plantejat
caminant
en funció...
Eh?
Són etapes.
Sí, clar.
No, però clar, els fans, ho diré, no? Una paraula que es va posar molt de moda en l'última secció amb l'Olma, la setmana passada,
sí. Que
em vau dir friki allà descarat. Els frikis del trekking,
sí.
Clar, farien etapes caminant, fent aquesta ruta caminant, no en cotxe com el presentador d'aquest programa que ho fa en cotxe.
Mira, jo l'he fet en cotxe i no tinc ni carnet de conduir. Fixa't el que et dic.
Que llavors t'han portat.
M'han portat.
De fet, i ara en parlem una mica això de la ruta, de fet, fan... Cama, això del trekking és que està molt de moda, no? Clar, tothom fa el Camino de Santiago, no?
Sí.
Que el camí cap a Montserrat, el camí de la Bat Oliva, no? Que hi ha molts
ja,
camins
a Montserrat, sí que
de senderisme, no?
Sí.
De fet, és una... On està Sanauja? On està Rafa?
Rafa Sanauja està a redacció.
Rafa seria un bon moment perquè estigués aquí ara, perquè aquesta nit juga al Barça, i és un bon moment per fer una demanda celestial.
Saps que...
per fer una peregrinació.
Ara te'n riuràs, però jo t'ensenyaré en directe una cosa que voldré que llegeixis quan la trobo, quan la trobi. Però ara te'n riuràs. Però hi ha gent que tenim molts eixos d'aquest tipus, no? I que, evidentment, som creients i fem coses peculiars. Deixa'm-ho buscar i quan ho...
Tens amb el neguit ara, eh?
Sí,
no,
sí,
no
sí,
sé
sí,
de què
sí,
estàs
sí.
parlant, però bueno, ja ho trobarem.
Jo quan ho trobi t'ho ensenyo.
Perfecte, llavors jo, continuo jo.
Sí, 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 tira.
Mira, la ruta del Cister, que com deia es pot fer en cotxe... De fet, és una ruta que engloba 65 municipis de Catalunya.
Mm-hmm.
Es diu GR de Gran Ruta 165, que això seria el nom oficial, que engloba tres grans comarques, que són l'Urgell, l'Alt Camp i Conca de Barberà.
Mm-hmm.
I en aquestes tres comarques s'aglutinen, d'aquí el nom de la ruta, els tres grans monestirs o tres grans monuments històric nacional que hi ha a Catalunya relacionats amb l'Orde del Cister, que són... el monestir de Poblet,
sí.
El monestir de Santes Creus i el monestir de Santa Mariana de Vallbona de les Monges.
Ara, és preciós.
Que a mi el que més m'agrada és el de Vallbona.
Sí.
A mi, perquè és molt curiós, i començaré per aquí, mira, començaré per aquí per la Vallbona.
I jo sóc un enamorat de Poblet, eh?
De fet, i no, a mi Poblet també m'agrada, però a mi...
Que per cert, Poblet, si vas a Poblet, para una miqueta abans, res. 5 minuts abans d'arribar a Poblet, a un lloc veuràs un cartell molt gros que diu Rifaclis.
Espera,
unes galetes.
Ah, ho dic, per unes galetes.
Sí.
Has de fer parada gastronòmica
sí,
de galeta.
Sí, jo ho recomano molt.
Això ho vas fer, quan vas fer la ruta, la parada amb el cotxe, vas fer la parada de les galetes.
Això ho vaig fer amb l'equip d'aquest programa quan vam anar a Poblet.
Ah, amigo. Les galetes.
Sí, vam carregar.
Vau carregar de galetes.
Sí. Mira, va. Ja l'he trobat.
Ja l'has trobat, a veure, què has trobat?
Vull que llegeixis el que hi posa i expliquis una mica la fotografia.
Espera, a veure... abans d'un clàssic, visita obligada. I és el Joan, que està... Però és en una situació una mica irreverent, perquè està acollat al seu braç sobre els peus de la Moreneta.
Ara.
Però té el braç així una posició una mica...
No, m'estic recolzant
distant.
El camí.
Està una mica distant. Està mirant cap a la càmera, però bueno, sí.
Sí.
Els nostres espectadors, oients...
No hi ha clàssic, i això és real, eh? No hi ha clàssic que uns dies abans trobi algun temps per anar a veure la Moreneta.
Pues et va sortir una mica rana, aquesta visita, no?
Vàries m'han sortit ranes. Però també m'han sortit 5-0, saps què et vull dir?
Doncs avui seria un bon moment per anar-hi, també, degut al que tenim aquesta nit, no?
Però... No em donarà gaire temps, avui.
No et dona temps anar a Montserrat? Bueno, però jo crec que aquesta nit ho tenim, eh?
Sí, eh?
Jo crec que sí.
Val.
I si... Mira, podríem fer la promesa de fer un tram caminant de la ruta dels Cisters, sí. Si aquesta nit... Bueno,
mira,
si passem l'eliminatòria...
Escolta'm. Fem-ho. Si passem l'eliminatòria, fem per etapes en diferents dies, eh?
Sí.
Clar, això no m'ho puc. Fem per etapes la ruta del Cister caminant.
Caminant.
I anem gravant una estona per la ràdio.
Ah, vale. Sí. Però ho fem ja de cara una mica cap a l'estiu, no? Per fregir-nos bé allà,
bueno,
sota el sol.
Quan passem l'eliminatòria.
Vale, bueno, va, ja ho mirem. Mirem les agendes.
S'acaba de...
El tècnic de sol, dir, eh? el José diu que també s'apunta.
Sí, mira, el José diu que també s'apunta.
Diu que... Ah, vale, bueno, llavors si s'apunta, vale, vinga, va. M'apunto, va, ja està, decidido en antena, en directe.
Tinc un altre canvi, si voleu.
A veure.
Què és? Aquesta és més difícil. Si el Barça arriba a la final de la Champions...
Ep!
Parlo de la final, eh?
Ep!
Barcelona-Montserrat a peu.
Ep!
És una nit, això.
Per arribar?
per arribar...
No guanyar,
no,
arribar.
No, 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 per demanar-li
si
a la planeta guanyem,
que guanyem. I si guanyem, baixes de Junois.
Si guanyem ja veurem què fem. Però tracte fet?
Però ho hem de fer-ho abans de la final, clar.
No, clar, evidentment, perquè li has de demanar a Moradet a guanyar.
I pugem caminant.
Sí.
Vinga, va, m'apunto.
Sí?
També.
Vinga.
Però José s'apunta també.
Sí, sí, José diu que sí.
Ja tenim dos, eh? O sigui, aquí molts miracles ja veurem.
Una de les dues.
I ja si guanyem, ja és el doble tirabuzón. Ja, si guanyem, mira, agua en la piscina.
Com Joan Gaspar, el Tàmesis.
A Wembley.
Sí, sí, sí. Mira, o Camino de Santiago, em diu el José, també.
Sí, ja,
escolta'm una cosa, parlant de Moreneta.
Sí, no, no,
que no és Cister, però és Sant Benet.
Sí, és Sant Benet. De fet, mira, ja iniciem per aquí. L'orga del Cister, no, que és el que engloba tota aquesta temàtica entorn aquest monestir, de fet, la seva fundació al segle XI va ser precisament arran d'una relaxació de la regla de Sant Benet inicial.
Sí, senyor.
Abans que l'abadia de Cluny s'estava relaxant en els preceptes de l'ordre, no? Que era allò de ora et labora, no? És a dir, resar i treballar. El que passa és que sembla ser que els monjos, alguns de l'abadia de Cluny, estaven relaxants i estaven més ociosos i més per veure i gaudir de la vida que no pas per treballar, sembla ser. I aquesta relaxació va ser que hi hagués una mena de refundació dins de la pròpia ordre, al segle XI, amb un ascetisme més, diguem, potent, i, evidentment, portar al límit aquesta regla de l'ordre de Sant Benet. I això va provocar tota una nova fornada, que va ser el que la va portar, tota aquesta influència va ser el Bernat de Claravall, que va fer tota aquesta nova influència, ja dic, més ascètica, que va arribar cap a les contrades del que avui és Catalunya, i tenim aquests tres exemples que deia i que volia parlar començant una mica quatre pinzellades de Vallbona,
sí,
de les monges, que és l'únic que és de branca femenina, que ha fet el papa, va estar a punt, arran del fet de la contrarreforma,
sí,
va estar a punt de clausurar la branca femenina del Cister.
Fixa't.
Perquè deia que no podia haver-hi un monestir femení aïllat en l'espai. Llavors l'abadessa, que se les sabia totes, va manar a construir el poble de Vallbona al voltant del monestir per poder protegir el monestir, per justificar el fet de que no estigués aïllat. I això fa el poble de Vallbona barra monestir, perquè és tot en un element bastant singular. Però, clar, el monestir, a diferència del de Poblet,
sí,
que està com una mica més aïllat de Vimbodí, que és el poble al costat de Poblet...
Sí, senyor.
Clar, tenim la troballa de Vallbona, és brutal, perquè, clar, tu estàs, diguem, amb aquells carrers estrets i petits, i de sobte et trobes amb el monestir, que és un element més del propi poble, no? De fet, és molt curiós a Vallbona, que l'altra cosa que m'agrada de Vallbona, que és que tota la comunitat femenina de Vallbona de les Monges destacava sobretot per allò de la rebotica de l'abuela.
Sí.
Clar, tenia una... De fet, encara ho mantenen, és com un petit museu d'una botica amb uns pots de ceràmica, que té el nom pintadet allà al got, i que hi ha com uns receptes ancestrals de remeis casolans per diferents enfermetats, no? Que, evidentment, doncs això fa també un element singular del propi monestir.
Per cert, deixa'm dir una última hora. Ara un dels nostres companys d'informatius ens explicaran més coses, però em sembla prou important com per dir-la, i és que acaben d'arrestar una persona d'origen belga amb un fusil, una pistola i una armilla antibales a l'estació Méndez Álvaro de Madrid. Això acaba de passar, eh? Han arrestat a una persona belga amb un fusil, una pistola i una armilla antibales a l'estació Méndez Álvaro de Madrid. Haurem de veure, i dic haurem de veure, jo no estic assegurant res, eh? Només estic dient que haurem de veure si la cosa té a veure o no amb la recent crida que han fet Estat Islàmic sobre perpetrar atemptats a nivell europeu. Ho haurem de veure. Mentrestant, les úniques dades que tenim són aquestes, que acaben d'arrestar una persona belga, repeteixo, amb un fusil, una pistola i una armilla antibales a l'estació Méndez Álvaro de Madrid. Quan tinguem més informació a l'abast, us explicarem tot el possible, segurament, als serveis informatius d'aquesta casa, que també, gràcies a ells, sabem també des d'aquest programa l'última hora. Ara sí, Diego...
Sí, no, per apostillar una mica allò que deies... que això és arran dels partits de futbol que va fer la crida
sí,
a l'estat
sí,
islàmic,
sí, sí. Ah,
que potser no sabem, no?
Però no,
que potser
no
podria està relacionat, no?
Exacte.
Continuant amb això que deia, no? D'això del poble, que és molt curiós que...
Estem a Vimbodí ara, eh?
Sí, no, estàvem a Vallbona, que ja
estava
acabava.
Estava a Vallbona ja, perdó.
Que el propi monestir està envoltat del propi poble, i això és el que va salvar el monestir de la destrucció. Perquè, clar, volien exclaustrar-ho i tancar-ho. De fet, ja dic, això és el que fa singular, a més del sepulcre d'un personatge molt important a la història de Catalunya relacionat amb Vallbona de les Monges, que és el sepulcre de Violant d'Hongria.
Sí, senyora.
Que va ser la gran, diguem, figura femenina de la vida de Jaume. Va tenir moltes, no? Però aquesta va ser la dona més important de la vida de Jaume I.
Sí.
De fet, va ser la que li va portar 9 fills al món, no? Per continuar la nissaga de Jaume el Conqueridor. Va morir amb 36 anys i va dedicar la seva vida a ser la consellera personal i directa. Era com la seva confessora del propi rei. De fet, el rei confiava més en ella que en molts dels seus nobles molt propers. Per tant, això porta una mica a parlar de redimensionar la figura femenina de la dona Violant d'Hongria, que era molt més important que la gent es pensa relacionant la figura de Jaume I, no? Perquè tenim una historiografia que parla molt de la figura de l'home dins de la història, però ja darrere d'un gran home sempre hi ha una dona encara més gran, no?
Sí, senyor.
I aquesta seria una de les figures històriques amb una rellevància molt important.
En el pes de la història de Catalunya, Violant d'Hongria, compte, eh?
Sí, sí. De fet, és molt curiós el seu sepulcre, de Violant d'Hongria, perquè al segle XIX, que tots aquests monestirs van ser exclaustrats i molts van ser assaltats i molts d'aquests panteons reals van ser oberts, la tomba de Violant d'Hongria està immaculada.
Segellada, eh?
Està sense sacsejar. I això és el que el fa el sepulcre encara més especial, no? Perquè, clar...
És curiós perquè la Ruta del Cister ja té sepulcres curiosos. Si no erro, i això... Això m'ho explicaràs tu, Diego, millor, segur que jo. Si no erro, Poblet, com les altres, els altres monestirs del Cister a Catalunya, com ara explicaves,
sí,
van ser assaltats fa molts anys, de fet, fa segles... I allà hi trobem la tomba de Jaume I.
Sí.
Si no m'equivoco, la tomba de Jaume I, la història ens explica que té dos caps dins. Perquè no sabien, a l'hora de tornar a posar Jaume I dins, no es va saber ben bé quin era, i van decidir posar els dos.
Sí, sí, perquè, de fet,
sí,
ja
dic,
arran de l'exclaustració, la desamortització i destrucció al segle XIX, tots aquests panteons es van obrir i literalment, va haver-hi un cementiri d'ossos pel terra, no?
Sí,
llavors, quan els monjos van tornar anys després a mirar l'estat de tot allò, doncs realment hi ha moltes parts de cos d'aquests reis de l'antiga corona d'Aragó que no sabien ben bé qui era o quina part era de quin cos, o en quin cap cos.
Així.
Llavors es dona la circumstància de que hi havia sepulcres amb dos caps o tres cames o dos braços, no? Que és una singularitat degut a aquest problema que hem parlat, no? De fet, el fet de que Poblet sigui, i ara ja parlant de Poblet, sigui un dels panteons o el panteó real més important del que és Catalunya de l'antiga corona Aragó, fa que hi hagi una llista important de reis on destaquen, evidentment, la figura de Jaume Conqueridor, però també està Pere el Cerimoniós,
sí,
i després tenim la segona esposa... Bueno, la primera, la segona i la tercera del rei Pere, el Cerimoniós, que és Maria Navarra, Leonor de Portugal, Leonor de Sicília, Ferran d'Antequera,
sí,
Alfons
sí,
el Magnànim,
sí.
Martí l'Humà...
Gaire
per tant,
tots...
tenim una llista d'important...
Menys Guifré, que està a Ripoll.
Eh? Menys... Guifré està a Ripoll.
Guifré que tenim a Ripoll.
Compte de Barcelona, no? Però
sí.
D'arran del segle XIII al XIV, que es va convertir... De fet, el que va ser precisament Pere el Cerimoniós al segle XIV, el que va decidir convertir Poblet en el panteó reial.
Sí.
I, de fet... El fet que Poblet, ja dic, és important per això, i avui també Poblet és molt important perquè també hi havia un gran escriptòrium, que això quan vam parlar de Ripoll també en vam parlar del tema que l'escriptòrium eren els copistes que copiaven tot l'avenç tècnic de ciència i d'altres obres de tota la història de la humanitat que arribaven d'altres civilitzacions i feien còpies, no?, a mà. Llavors l'escriptòrium de Poblet també va ser molt important en el seu moment degut a això. I també m'agradaria parlar, si tinc una mica de temps, hi ha una frase que té una relació amb Poblet, Tu saps que hi ha una expressió al català que diuen, no, i al castellà també,
sí,
allò de que d'enganyar-te com a un xino.
Sí, senyor.
Doncs aquesta expressió té una llegenda relacionada amb Poblet.
Ah, sí?
Sí.
No sabia això.
Vols que te l'expliqui?
Sisplau.
Mira, i per ser literal. Mira, la llegenda explica que un dia el rei Jaume va rebre un missatge de l'emperador de la Xina i en tractar-se d'una persona tan important, no?, l'emperador de la Xina, que es volia comunicar amb el rei Jaume, va voler enviar-li algú de confiança, no?, perquè visités les terres de la corona Aragó. És per això que envia l'abat de Poblet a l'extrem orient, no?, per fer un intercanvi de civilitzacions. Un cop arribat al Palau Imperial aquest emissari de Poblet cap a Orient, el governant xinès li mostrà, bueno, tota la riquesa del palau, la saviesa que hi havia en els seus dominis, no? I el pare abat, veient la poca humilitat de l'emperador xinès, va voler donar-li una petita lliçó. I la lliçó que li va donar, heu de saber, senyor, li va dir al senyor emperador, que el rei Jaume, monsenyor, viu en una ciutat alçada damunt de l'aigua i tota voltada de foc. Aquesta ciutat està feta amb ulls de serp i fetges de vedella. I la van construir els galls i els conills. Heu de saber també que la tal ciutat està governada per porcells i que els morts es passegen pels carrers. La tal ciutat és un riu damunt del qual hi ha un pont i per damunt del pont pasturen més de 100.000 caps de bestiar.
Vinga, som-hi, eh?
Clar. Clar, és... Arran de tot això, l'emperador es va quedar bocabadat, no?
Clar, va dir...
Es diu que l'abat...
Això que tenim a la Xina... No...
Clar, tota aquesta descripció et poses a pensar, dius, no, de què està parlant l'abat de Poblet?
Sí, clar, clar, clar.
Clar, doncs estava parlant de la ciutat de Barcelona, de forma... Espera, que és brutal, perquè estava parlant de forma enigmàtica i sí, fantàstica.
Clar.
I ara fem la traducció.
Val.
Quan tota aquesta descripció de llegendària es parla d'alçada amunt de l'aigua,
sí,
la ciutat, que pensa que, segons la tradició, que això vam parlar el dia de que vas parlar de Santa Eulàlia, segons la tradició, Barcelona està construïda damunt d'una riera que es diu la Riera de Santa Eulàlia. Per tant, construïda sobre un riu d'aigua.
Sí.
Vale. Segon punt. Voltada a foc. Clar, voltada a foc, el que volia significar és que les muralles de la ciutat estaven fetes de pedra de foguera de Montjuïc. La pedra de Montjuïc és pedra de foc.
Boníssim.
Foguera de Montjuïc. Tercer punt. Feta amb ulls de serp i fetges de vedella.
Això m'hauràs d'explicar bé, eh?
Què volia significar això? El que significava és que els edificis més antics estaven fets de granit anomenat popularment ulls de serp o fetge de vedella. O sigui, el tipus de pedra, el nom popular, igual que la muralla...
Se ho sabia tot, la data, eh?
Sí, la cara.
Boníssim, eh?
Que se l'estava, diguem, enrabassant de forma molt pomposa l'abat de Poblet. Després, quan parla, la van construir els galls i els conills. Clar, dues famílies molt importants de la Barcelona de l'època, que eren famílies de constructors, eren els Gai i els Conill. Per tant, eren famílies de constructors.
Fixa't.
Val? Els cognoms. Després, governava per porcells. Clar, porcells, una antiga tradició medieval qualificava els barcelonins de porcells, perquè sembla que eren uns guarros.
Va, sí, eh?
Perdó, porcells.
Eren, eh?
Vale? Sí, bueno, ara no tant. I la ciutat era governada pel Consell de Cent, format per nobles barcelonins o nobles porcells, que era el cachondeito, padre.
Vinga.
Clar, que els nobles eren porcells per si mateixos. Després, els morts passejaven pels carrers, sí, perquè hi havia una família molt prestigiosa a Barcelona que es deia un nom mort.
Ah.
Per tant, els morts passejaven pels carrers.
Sí, clar.
I és un riu damunt del qual hi ha un pont, que és el que deia al final. Barcelona va estar construïda damunt la llera d'un riu que faria un pont imaginari sobre la ciutat. I, per últim, per damunt del pont pasturen més de 100.000 caps de bestiar, perquè es calcula que tota la superfície de la ciutat comtal i que havien ben bé 100.000 caps de bestiar. I es diu, finalment, que aquest enigma de l'abat li va plantejar l'emperador de Xina, va deixar bocabadat a l'emperador i és l'origen de l'expressió catalana enganyar-te com a un xino.
Hosti, és boníssim, això, eh?
T'ha agradat, eh?
Molt.
De fet, quan ho estava pensant aquest matí, he plantejat fer una subsecció dins de la secció. Que dins de la meva secció crec que faré uns minutets de dita popular.
Val.
dins de la secció, tres minutets de dita popular.
Sí, sí, de per què diem
de
les coses
què
diem, com les diem.
La dita popular.
M'agrada molt, m'agrada molt.
Crec que pot ser interessant.
Te la compro. Perquè... Saps quin és un bon dia per començar aquesta subsecció?
Quin dia?
23 d'abril.
Ah, amigo. Clar, Sant Jordi.
Sí.
Clar, ah, doncs és un bon dia. Ah, doncs mira, ja sí, està, ja tenim el repte.
Una cosa farem.
Una cosa farem, alguna dita popular. Val. Perfecte, ja tenim això.
Val.
Llavors, tenim, hem parlat de Poblet, sí, hem parlat de Vallbona, falta parlar una mica de Santes Creus.
Sí, senyor.
Santes Creus, que està a l'Alt Camp...
Que és preciós,
fet,
també.
Que també. De fet, és el que és el de tamany... Té unes dimensions espectaculars.
Sí.
No, no com a panteó real, sinó com a realment funció dins de la pròpia comunitat del Cister, no? Que és el que millor conserva els espais per totes les seves funcions dins de la seva feina, perquè com a panteó, diguem, que només està la figura, no només, però com a figura més important que hi està enterrada dins del monestir de Santes Creus, és Pere el Gran. De fet, la tomba de Pere el Gran la va encarregar el seu fill, Jaume II, que també està enterrat allà, i la seva dona, que és Blanca d'Anjou, que realment, doncs, Blanca d'Anjou també és una altra figura
important
dins d'aquestes dones que tenen un pes molt important en la historiografia de la Corona d'Aragó, perquè són les confidents primeres dels reis i són les que realment hi maneguen tota darrere, diguem, l'ombra del poder, no? Per tant, ja dic, s'hauria de revisitar, i ho justifico i quasi ho exigeixo, que la historiografia, el paper de la dona en la història s'ha de reivindicar molt més, no?
Deixes exigir una altra coseta a mi?
Sí.
No exigiré jo. Però és veritat que hi ha una qüestió que jo... Hi ha coses que em generen com una mica de toc, diguem-ne, que em molesten una mica. Una d'elles és, amb Santes Creus i amb Vallbona... Jo igualment els dic Santes Creus i Vallbona. En Poblet, que tothom dic Poblet, diu Poblet, jo sempre penso amb lo preciós que és el nom solemne del monestir, que és Reial Monestir de Santa Maria de Poblet.
Sí, el nom, el nom excels.
Preciós, sí.
No?
I el trobo preciós, de veritat, eh?
I dius Poblet, no broma, i queda com...
I dius Poblet i sempre que menys tinguis.
Ja.
Reial Monestir de Santa Maria de Poblet.
Sí, entenc, sí. És com el Barça, quan li diu Futbol Club Barcelona i li diuen Barça.
Barça, mira.
Clar, no s'ha de reivindicar també Futbol Club Barcelona.
Ah, exacte, seria
clar,
això.
Clar, jo no sé si surt una mica...
En fi.
Per fer aquesta comparació, bueno, però bueno, sí. És que avui toca, és que estic en modo Barça avui.
Sí, eh?
Estic...
El veuràs, eh?
Estic realment motivat per aquesta nit.
Diu...
Digue'm.
La recomanació. Ves cap a Montserrat, fes-me cas.
Sí, segur?
Ves.
Ah, mira, tinc 30 segons?
20.
Doncs podem anar a Montserrat, perquè just al costat de Santes Creus tenim Montferri, on està el santuari de Montferri, que és un homenatge a Montserrat.
Sí, senyor.
Que va fer Josep Maria Llullol. Molt recomanable, si anem a Santes Creus, a 10 minuts en cotxe, Montferri.
Passem-hi. Diego Gómez, historiador, guia oficial de turisme de Catalunya. Com sempre, moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé.
Gràcies, Joan, que vagi bé.
Ràdio Estel.
Fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
Soc bo per a reculls de tonteries.
No diguis això, que és el millor del programa, imagina't.
Si todo el mundo quisiera...
Brutals. Ai, ui, corten. No,
ai, mira més les tisores.
Aclaro la veu.
Xunda.
He nacido para amar. Guai, he hagut de tirar de falset, eh?
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem. Si tanques els ulls i escoltes els teus batecs, ho tindràs molt clar. Ho notes? Una bona dosi de soul regula el teu sistema nerviós. Cada dissabte a les 10 del vespre, soul, i només soul, a Ràdio Estel. La teva salut musical en bones mans.
Ràdio Estel t'ofereix cada dia a les 6 de la tarda tota l'actualitat social i religiosa.
és l'espai de referència sense distància per apropar-te a les notícies més importants amb els seus protagonistes. En 45 minuts, entrevistes i seccions dedicades a la caritat, l'economia amb valors, el diàleg interreligiós, el món del treball i la pastoral de l'Església. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Estel. Sense distància, amb Ignasi Miranda. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Viure en salut, amb el doctor Jacinto Valverde.
Cinc minuts i escaig que passen de la una del migdia, després de fer aquesta passejada per la tradició de la mà de Diego Gómez. Doncs ara ens endinsem en el temps de la salut i del benestar. És el moment d'obrir les portes del Viure en Salut aquí a Ràdio Estel, l'espai que tenim aquí als matins, un clàssic de la casa. Són moments per obrir els micròfons, per escoltar-vos, per llegir-vos. Moment també en què Joan Trias surt per la porta de la història i s'agafa aquests minuts. Em quedo jo al comandament de la caravana. Ja sabeu que de dilluns a dijous aquí em teniu portant endavant aquest espai, acompanyant-vos i tractant de donar solucions amb tota la nostra bona voluntat i la saviesa que aporta Jacinto Valverde. Solucions als vostres problemes de salut i de benestar de la mà dels amics de Marnis. No hi ha millors mans, ja us ho dic ara. Els seus productes són meravellosos. Per tant, canvia la caravana, ara marxa a Trias i de seguida saludarem al doctor Jacinto Valverde, que ja ens està escoltant en directe des de Madrid, i gaudirem de la seva saviesa, la erudició, el seu bon humor i tot el que ens aporta en aquests minuts de ràdio. Ja sabeu que Viure en Salut és l'espai de salut i benestar al qual podeu preguntar qualsevol dubte mèdic. Cada dia us ho recordo, qualsevol cosa que us faci la guitza, qualsevol cosa que tingueu una mica de dubte, que esteu una mica preocupats, doncs aquí és el lloc on us escoltarem i tractarem de donar solucions de la mà dels amics de Marnis. Com ho podeu fer? Les vostres consultes us ho expliquem.
Fes les teves preguntes al doctor Valverde al WhatsApp de Ràdio Estel. 663 99 30 62. 663 99 30 62.
Molt important aquest número de telèfon, importantíssim, cabdal, importància primordial, aquest número de telèfon que ha d'estar en un lloc ben accessible, que el tingueu ben a mà a l'agenda del mòbil o penjat a la nevera allà amb un imant, jo que sé, de la Cerdanya o d'allà on feu les vacances. És el 663 99 30 62, 663 99 30 62. Aquí podeu deixar missatges de veu, també missatges per escrit, i els llegirem i els hi passarem al doctor Jacinto Valverde. Que no us ve bé, que preferiu doncs agafar l'ordinador i escriure un correu electrònic, tenim una adreça especial per vosaltres, és La Caravana, l'adreça del programa, lacaravana@radioestel.cat, lacaravana@radioestel.cat. Aquí ens exposeu el vostre dubte o pregunta i nosaltres, encantats, és la nostra vocació, per això estem, encantats, encantadíssims de comentar el vostre cas amb el nostre doctor. Doctor Jacinto Valverde, buenos días.
Muy buenos días, Rafa, ¿cómo estás?
Muy bien, pasando la mañana aquí en la redacción, entre el ordenador, los micrófonos, para arriba y para abajo, porque no sé si los... ¿Has venido alguna vez a Radio Estel, Jacinto?
No. ¿Nunca me habéis invitado muchas veces, pero no he llegado a estar nunca en Radio Estel. Tengo esa visita pendiente para la próxima vez que vaya por Barcelona, bueno, tengo por seguro.
Ya lo hemos comentado alguna vez esta temporada, que sería un placer recibirte por aquí. Si se da la circunstancia, evidentemente, pues será un gusto. Pero yo te explico, nosotros tenemos los estudios con los micrófonos, la parte técnica, todo a pie de calle, o sea, está a pie de calle. La gente, además, hay unas cristaleras, nos ve desde la calle, etcétera, etcétera, y nosotros los vemos a ellos. Pero luego la redacción está dos pisos más para arriba de este edificio. Por lo tanto, claro, cuando tienes que escribir algo, subes hacia arriba, imprimes, vuelves claro. a bajar. Yo me paso la mañana que sí para arriba, que sí para abajo, lo cual no está mal, porque vas estirando un poco las piernas y,
claro.
Y mira, y también porque si no todo el rato pegado al ordenador, pues es que al final el cerebro se te destruye. Pero para que lo sepas, que tenemos los estudios a pie de calle y luego la redacción dos
¿Y no
pisos.
Te despistas con los estudios a pie de calle con la escritorera viendo la calle?
No, es curioso, ¿eh? Alguna vez cuando...
O que te pones de espaldas a la calle tú.
No, o sea, sí, estamos de espaldas... Yo estoy de espaldas a la calle, pero hay dos cristaleras. Una que queda a mi izquierda y otra que queda a mi espalda, en este caso. Entonces, la parte de la izquierda yo la estoy viendo constantemente. Es una calle muy sencilla, uh-huh. tenemos aquí un restaurante delante, pero ves a la gente pasar y no distrae. Yo recuerdo cuando aterricé por aquí... Sí que pensé, digo, esto a lo mejor, no sé, se te va. Pero no, en absoluto, todo lo contrario, da sensación de... Da muy buen rollo, muy buena
sí,
sensación.
Sí, yo creo que sí, que está muy bien.
Sí.
Sensación como de fondo, de amplitud, ¿no?
Exacto,
de
no estar, sí.
En ese tipo, los típicos estudios de radio,
sí.
que casi todos son un poquito claustrofóbicos,
es
¿no?
verdad. Mira.
Y eso que tiene la pecera delante, afortunadamente,
eso es.
Y que te da un poco de profundidad, pero sí, son un poco agobiantes,
pues
sonorizados.
Controlas bastante. De hecho, mira, hace poco...
Sí, claro, pues desde que llevo haciendo radio, no te digo yo desde que me salieron los dientes, pero desde que se me cayó el pelo seguro.
Pues mucho más que yo, porque yo al final llevo 5 años o 4, podríamos decir.
Yo un poquito más que tú.
Pues sí, desde luego. Y mira, lo que te decía al respecto es eso, ¿eh? Hace poco tuve la ocasión de visitar otros estudios de otra radio y sí que tuve esa sensación claustrofóbica,
sí,
¿eh?
Sí.
Porque sí que es cierto que había una ventana, pero claro, estaba más alta, no entraba mucho el sol, era muy diferente. Me gustan los nuestros, me gusta trabajar aquí y se está bien.
Me alegro.
Bueno, Jacinto, pues
nada,
nos ponemos en marcha con los temas de salud y de bienestar. Esta sección
Venga.
Está para eso, para mejorar, para prevenir, para que nos expliques... Pues todo aquello que quieras. Ya sabes que antes de pasar a las consultas, muchas veces te saco yo un tema general que nos ayudes a entender mejor o a recomendarnos uh-huh. productos que nos ayuden. Y luego hay días que te digo, bueno, pues háblanos tú, pues sorpréndenos. Y normalmente siempre son temas los que tú sacas muy interesantes. Por lo tanto, hoy repetimos fórmula. A ver con qué nos sorprendes, Jacinto.
Bueno, hoy aprovechando ya que parece que ha cambiado el tiempo y que ya vamos a tener más temperaturas más altas, que vamos a estar más en la calle, que vamos a movernos más, que podemos hacer algún tipo de excursiones fuera de lo que de nuestra ciudad o de los sitios donde habitualmente bueno, pues hacemos el día a día. Vamos a hablar unas pequeñas pinceladas de esos trastornos gastrointestinales más frecuentes en esta época estival, como son la diarrea.
¿Vale? La diarrea,
o sea,
vale.
La diarrea, hablando así, en plato, ¿vale?
Sí.
O sea, entonces, ¿cómo podemos evitar? ¿Qué podemos hacer? Bueno, saber que es muy habitual que cuando uno cambia de aires, va a otra ciudad, el tipo de agua que se bebe es diferente, puede ser más dura, menos dura, puede estar más clorada, menos clorada, uh-huh. Comen más tiempo fuera de casa, con lo cual, bueno, pues el tipo de cocina es diferente, aunque sean buenos alimentos, pero tu flora intestinal no está habituada a ese tipo de alimentos,
claro.
El agua, el cambio horario, el abuso de otros de otras bebidas que habitualmente nos hace, por eso muchas veces hace que también la sobrecolonización bacteriana que pueden tener distintos alimentos hace que tengas una pequeña disbacteriosis intestinal que cursa con este aumento del ritmo intestinal que se traduce en diarrea. Vale,
vale.
La mayoría de las veces no pasa nada, son cosas transitorias, que te pones un poquito a dieta, haces un poco de dieta astringente y siempre es bueno que en tu maleta pues lleves algo que te mejore esa flora intestinal,
claro.
que es la que muchas veces se daña y es la que te produce este tipo de pequeñas disbacteriosis, pequeños trastornos del ritmo intestinal, pequeñas... Uh-huh. episodios diarreicos, y yo recomiendo a todo el mundo ese fantástico probiótico que tiene Marnis,
sí.
a base de diferentes fermentos lácticos, fibra vegetal, para mejorar un poquito esa flora intestinal, y que se llama Redutrim Pro.
Vale.
¿Vale? Redutrim Pro. Si empiezas a tener ese tipo de trastornos intestinales, o incluso en prevención de, empieza a tomar una capsulita antes de desayunar y otra antes de cenar y verá cómo puedes evitar muchos de esos temas que pueden fastidiarte algún día de tus vacaciones estivales. Así que Redutrim Pro para este tipo de disbacteriosis, de pequeños trastornos gastrointestinales que podemos tener en nuestras vacaciones estivales.
Pues ya sabéis, amigos oyentes, amigas oyentes, esta es la recomendación de Jacinto Valverde ahora que llega ya el cambio de tiempo. Ahora dicen que igual vuelve un poquito de frío. Bueno, no estaría mal, porque si no todavía tenemos muchos meses por delante para poder vivir el calor. Pero ya evidentemente hemos entrado en otra etapa, también con el cambio de hora, con todas estas situaciones. Y sabemos que puede afectarnos a nuestro intestino, a nuestra manera a nuestra salud intestinal. Y esta es la recomendación de Jacinto Valverde, el Redutrim Pro, este probiótico de Marnis, que te puede ayudar a llevar todas estas situaciones mucho mejor y no llegar a situaciones preocupantes e incómodas, que siempre lo son. Aquest producte i qualsevol altre producte de laboratoris Marnis que ens recomana el doctor Jacinto Valverde, el podeu trobar, comprar, demanar a Herbolaris per a farmàcies i farmàcies. També podeu consultar la pàgina web de Marnis, sempre és una bona idea, tenen allà catalogats de manera magistral tots els seus productes, molt visual, molt intuïtiva, però sobretot, acudiu a la vostra parafarmàcia, farmàcia de confiança, també Herbolaris, i allà podeu trobar o demanar qualsevol producte natural de Marnis.
Viure en salut, amb el doctor Jacinto Valverde. Fes les teves preguntes al doctor Valverde al WhatsApp de Ràdio Estel, 663 99 30 62. 663 99 30 62.
14 minutos y llegaremos... Minutos. 14 minutos y llegaremos a la una del mediodía. He bajado de la redacción por las escaleras pim pam con una selección de consultas de las que nos van llegando al correo electrónico y me he quedado con, por ejemplo, con la de María Sole, que tiene 30 años, nos escribe desde Mátaro. Da los buenos días al doctor Jacinto Valverde y nos explica que hace poco se mudó a una zona más urbana, por lo que yo entiendo vivía en una zona más rural o más despejada, más de campo, y ahora ha pasado algo a una zona más de ciudad. Y dice que de repente con este cambio tiene como ciertos problemas respiratorios, una cierta congestión nasal y tos más frecuente. Entonces, bueno, no sabe muy bien por qué es, pero está con estos síntomas. Entonces pide alguna recomendación, algún remedio para mejorar esta situación y agradece de antemano cualquier cosa que le podamos decir. Por lo tanto, esta es la consulta de María Sole de Mataró. A ver qué le podemos decir, Jacinto.
Bueno, pues probablemente es que haya notado un poco esa contaminación en la zona urbana de venir de zonas, como tú has dicho, muy bien rurales o por lo menos no contaminadas.
Sí, eso
¿no?
es.
Entonces, bueno, lógicamente, pues esa contaminación en gente que es muy sensible, pues se puede manifestar con este tipo de problemas de síndrome de tuxígeno, de tos. Vamos a ayudarla hasta que se habitúe un poco, desgraciadamente, ese pulmón, porque lo ideal sería que no hubiera contaminación, pero, chico, es lo que nos toca vivir.
Sí.
Pues vamos a darle un poco un jarabe balsámico, ¿vale? Un jarabe balsámico que incorpora propóleo, miel, tomillo, mentol y acerola, ¿eh? Y que se llama Propolsaft.
Propolsaft.
Propolsaft, terminado en AFT, Propolsaft, ¿vale?
Vale.
Como buen jarabe es líquido, tiene un taponcito, y entonces para esta oyente tiene que tomarse la rayita donde pone el 10, que equivale a 10 mililitros, una única vez al día.
Perfecto.
10 mililitros al día de Propolsaft.
Muy bien. Propolsaft, este jarabe de Marnis que te puede ayudar, estimada oyente María de Mataró, a llevar mejor estos síntomas que nos explicas, esta cierta congestión, esta tos, que probablemente, como tú muy bien has detectado, pues te ha llegado de repente convivir con esta contaminación que lamentablemente, pues, y eso que en Mataró seguramente es mucho menos que aquí en Barcelona, que aquí, Jacinto, ya te digo, que si observas Barcelona desde la montaña, ¿no? Subes por aquí, por las montañas estas, camino de Collserola, etcétera, etcétera, es que se ve, incluso hay días que se ve, ¿no? La nube de contaminación.
Sí. Mira, el otro día, cuando yo volví de Asturias, vienes por Navacerrada, entonces vienes en alto.
¿Sí?
Y como había zona de calima, fue salir del túnel de Guadarrama,
¿sí?
y de pronto parecía que te habías metido como en una zona de, como si hubiera humo, o sea, era y todo era la calima del polvo este que viene de África, brutal, o sea, era impactante de pronto salir y ver todo eso así, esa especie como de contaminación junto con la calima, chungo, y dices, yo me tengo que meter ahora ahí abajo.
Claro, claro, es terrible, es una sensación.
Es,
además, te digo una cosa, no eres consciente, claro, los que vivimos en Barcelona y más o menos vivimos aquí en la ciudad, evidentemente hacemos vida, te puedes pasar meses sin salir de Barcelona, pues bueno, te acostumbras y no lo tienes ni en cuenta, pero en el momento en que de repente te desplazas a una zona que no tiene esta carga de contaminación, dices, bueno, pero ¿qué es esto, no? Parece que el aire circula mejor hasta por los pulmones, es una cosa bastante impactante. Por lo tanto, para María de Mataró, que tiene estos síntomas, para cualquier persona que sienta que también le puede venir bien estos pequeños problemas respiratorios, la congestión, la tos, etcétera, este es el producto que nos recomienda Jacinto Valverde de Laboratorios Marnis, el Propolsaft. Es un jarabe, 10 mililitros al día, que pueden ayudar a que estos síntomas sean mucho más suaves e incluso vayan desapareciendo. Miramos hacia otra zona de Cataluña, vamos a Sant Cugat del Vallès. Desde allí nos escribe Rosa Miquel, dice que tiene 35 años, y nos cuenta... Es que me he quedado un poco parado porque me parece joven, pero supongo que es posible, que ha empezado a experimentar pequeños síntomas de artritis y que tiene como dolores en las articulaciones. Entonces, bueno, le gustaría, supongo que sea una cosa suave, ¿eh? No dice que sea una cosa muy dolorosa, pero bueno, que le gustaría recibir un poquito de orientación y saber qué puede incorporar a su dieta para mejorar esta situación.
Bueno, quiero entender que ha confundido el término de artritis con artrosis.
Ah, vale. Bien, perfecto.
Quiero entenderlo.
Seguramente.
Sí, es pronto, pero puede ser. O sea, hay gente, si genéticamente en tu familia ha habido problemas ya prematuros de artrosis, pues tú tienes esa carga genética que puedes empezar antes. O a lo mejor ha desarrollado un trabajo en el que sobrecargues mucho ciertas articulaciones y empieces antes, por ejemplo, los pianistas y demás tienen mucho problema de artrosis en las manos, ¿no?
Sí, sí.
¿Por qué? Porque continuamente tienen excesivo trabajo con los dedos de las manos. Es pronto, pero puede ser, ¿no? Entonces, vamos a ayudarla, por supuesto que la tenemos que ayudar para frenar un poquito ese trastorno degenerativo del cartílago articular.
Vale.
Yo le voy a recomendar un complemento alimenticio que debería de tomar ya de forma continua y constante para siempre, ¿vale?
Vale.
Que incorpora colágeno hidrolizado junto a ácido hialurónico y omega 3, escaramujo, condroitin sulfato y glucosamina, ortiga y calcio junto con vitaminas E, K2 y D3, ¿vale? El producto se llama Artrohelp Forte.
Muy bien.
Artrohelp Forte, y debe de tomar un vial diario.
Perfecto, pues para esta oyente, que seguramente la Rosa Miquel de Sant Cugat del Vallès seguramente ha confundido este término de artritis con artrosis, que es posible, aunque es un poco prematuro, pero puede ser, tal como nos explica Jacinto Valverde.
Ojo, Rafa, y perdona, pueden convivir las dos juntas, artritis y artrosis, ¿eh?
Porque
artritis es una inflamación aguda de una articulación, o de varias.
Sí.
Ese es el nombre. Luego viene el apellido, que es la causa de esa artritis, que puede ser inflamatoria, por depósito, traumática, infecciosa, ¿vale?
Sí.
Y pueden perfectamente, o autoinmune, y puede convivir una artritis con una artrosis, sin problema, ¿eh?
Pues hecha esta puntualización, os recuerdo, y le recuerdo a esta oyente, el producto de Marnis que nos ha recomendado Jacinto desde la complementación alimenticia, el Artrohelp Forte, son viales que si incorporas a tu rutina y que en este caso, como nos has dicho Jacinto, tendría que ser ya de por vida, no dejarlo nunca, los beneficios van a ser más constantes, esto es una cosa que tiene que ser regular, es el Artrohelp Forte, perfecto. Pues venga, todavía tenemos unos minutos, vamos con, en este caso, con Pau de Sabadell, vamos a ver, esta consulta también me ha resultado bastante curiosa, dice que tiene 25 años y que últimamente... Yo creo que el tema ha salido alguna vez, pero ahora mismo no estoy seguro. Dice que últimamente ha estado sufriendo brotes de acné. Claro, los brotes de acné, estas, uh-huh. estas subidas que te puede dar. Normalmente cuando pensamos ya en la edad adulta en pequeños problemas en la piel, pues pensamos en, yo qué sé, en irritaciones o en cosas así. Pero no se nos ocurre que pueda haber algún, pues algún brote de granos, ¿no? De acné en la cara. Dice que ha probado diferentes productos tópicos, pero que ninguno parece del todo funcionar. Y que le pide consejo a ver qué puede probar de parte de Laboratorios Marnis y si puede explicarle pues alguna cosa más.
Bueno, lo importante cuando una persona tiene tendencia a tener este tipo de problemas de piel, del acné, uh-huh. es tener siempre la piel limpia y los dedos de las manos limpias, ¿vale? O sea, no te puedes hacer una idea, si a ti te grabaran durante un día entero la cantidad de veces que tus manos tocan tu cara.
Claro,
es impresionante.
Sí, es verdad.
Y la cantidad de cosas que puede tocar tu mano a lo largo del día que luego toca tu cara.
Muchísimas, ¿vale? Claro que sí.
Exacto. Y eso hace que todo eso quedándose en los poros uh-huh. y estos poros se vayan infectando, que luego se transforme en un grano, ¿vale? Sí. Entonces, lavado de cara 2-3 veces al día con un jabón neutro uh-huh. para limpiar y descamar todas esas impurezas y lavado de manos de forma muy continua y constante,
¿vale?
¿Vale? Y luego se me ocurre, bueno, pues utilizar el efecto que tiene nutritivo y masaje, pues un aceite que es aceite masaje nutritivo hidratante de almendras dulces.
Madre mía.
¿Vale?
Vale.
Que se lo aplique por la mañana y que se lo aplique por la noche.
A ver, repetimos el nombre porque es un nombre que tiene ahí.
Aceite, masaje nutritivo e hidratante de almendras dulces.
Perfecto. Aceite, masaje nutritivo e hidratante de almendras dulces, aparte de, sobre todo, la higiene, ¿eh? La higiene es muy importante.
La higiene es muy importante.
Muy importante.
Muy, muy importante.
Pau, la higiene, nuestro oyente que nos ha hecho esta consulta sobre el acné, la higiene, lavarte bien las manos, lavarte bien la cara, que en este sentido no sea todo impecable, y luego pues este producto de Laboratorios Marnis que nos ha recomendado, que te ha recomendado Jacinto Valverde, aceite, masaje nutritivo e hidratante de almendras dulces, que va a venir muy bien para mejorar este acné que de repente ha hecho su aparición en tu piel. Bueno, pues yo os recuerdo que los productos que nos recomienda Jacinto Valverde los podéis trobar a Herbolaris para farmàcies y farmàcies. La pàgina web de Marnis és una bona idea, trobareu aquests productes i molts d'altres perquè Marnis té una varietat doncs gairebé, no diré que infinita, però gairebé infinita de productes per ajudar-vos a millorar la vostra salut i el vostre benestar. Poseu Marnis a Google i de seguida trobareu la seva pàgina, que és molt interessant, però sobretot són productes de proximitat. Feu una passejada fins a la vostra farmàcia o parafarmàcia de confiança, també als Herbolaris, i allà podreu trobar o demanar qualsevol producte natural de Marnis. Doctor Valverde, miércoles, en medio de la semana, mañana rematamos esta segunda semana de abril con la alegría que nos caracteriza y nos volvemos a escuchar. Muchas gracias.
Cuídate, Rafa, un abrazo.
Igualmente, hasta mañana. Nosaltres us acomiadem de seguida, però us recordo que tenim obert el nostre canal de comunicació, el 663-99-30-62. Si durant el dia, en qualsevol moment, teniu cap dubte, qualsevol consulta, aquí, aquest número, sisplau, missatges per escrit o missatges de veu al 663-99-30-62 o bé un correu electrònic a lacaravana@radioestel.cat. Nosaltres, que en 2 minuts, una mica menys, arribarem al punt de la 1 del migdia, moment en què Júlia Julve es posarà els micròfons i ens actualitzarà tot el que està passant a Catalunya, a Espanya i al món, de part dels serveis informatius d'aquesta casa. I després arribarà la Clara Luna, la nostra coach vocal, amb la qual parlarem un cop més d'eufòria de tot el que passa amb aquest programa de TV3 amb tantíssims seguidors. Després farem un tomb per Catalunya, avui parlant d'un tema, d'una expedició salvatgement aventurera a l'Antàrtida i amb una taula de surf i amb allà passant fred. Bueno, hi ha gent que és així, hi ha gent que li agrada l'aventura. Doncs descobrirem què han fet doncs, catalans a l'Antàrtida i després rematarem, si tot va bé, si ens dona temps, amb una miqueta de bona vesprada, perquè avui, ja us ho dic jo, que he estat fent una ullada als nostres amics de Foro Cotxes, i els urmanos, doncs, tenen temes allà a comentar, i sempre és divertit descobrir què fan. Per tant, ara, en una estona, després del butlletí informatiu, arrenquem la darrera hora de la caravana, estarem en directe fins les dues, es tornarà a posar Joan Trias, fins d'aquí una estona.
Ràdio Estel. Els programes, els continguts, l'actualitat i la ràdio en directe a radioestel.cat. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.